Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials. Però nosaltres retirem aquests llibres per posar-ne d'altres. Altres llibres que potser porten molts anys fora de joc. Perquè avui muntem novament l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
Aquest programa, ja ho sabeu, té una forma ben senzilla. Convidem a un lletraferit a que ens recomani i comenti 10 llibres per posar a l'aparador. Ara, això sí, li posem una condició, que els llibres s'hagin publicat fa més de 10 anys. I això és així perquè l'aparador intempestiu es basa en una idea particular, la de que els bons llibres són artefactes més tímids del que sembla i viuen molt millor lluny del focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat, quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. I a tot això us parla la veu d'un tal Julián Figueras, de qui diuen que s'està llegint mitja biblioteca. A la sala de control de Ràdio Maconda, llegint l'altra meitat, saludem a un tal Albert Fernández. Avui, l'aparador intempestiu el muntarem de la mà d'un escriptor a qui estimem des de fa molts anys, Manuel Baixauli. Manuel Baixauli és un còmplice habitual de les biblioteques, amb presentacions, xerrades, clubs de lectura. Ahir mateix va oferir una conferència a la Biblioteca Gabriel García Márquez, titulada Literatura i Monstre, on va reflexionar al voltant del fet d'escriure i de la seva obra. Així que estem amb un amic dels llibres i de les biblioteques. Benvingut, Manuel.
Moltes gràcies.
I per conversar amb ell, comptem també amb la Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez i apassionada amant de la literatura. Benvinguda, Neus.
Bon dia.
Manuel Baixauli Mateu és un escriptor i pintor nascut a Sueca, a la Ribera Baixa. La seva obra literària comprèn el llibre de relats Espiral, publicat el 1999 i de nou l'any 2010, després d'un procés de reescriptura. També compta amb quatre novel·les, Verso, L'home manuscrit, La cinquena planta, Ignot, i un recull d'articles amb el títol Ningú no ens espera, il·lustrat amb nombrosos dibuixos fets per ell mateix. La seva literatura sembla no estar completament en la realitat, o si més no, no completament en la vigília, i està travessada per un sentiment de perplexitat que compartim els seus lectors. Bé, Manel, és habitual parlar amb els autors dels seus propis llibres, però aquí els volem conèixer com a lectors, lectors tan ferits que es van dedicar a l'escriptura, lectors ferits pel benigne mal de la literatura des de petits. Quin tipus de lector ets? És la lectura la que t'ha fet escriptor?
Bé, jo em vaig fer escriptor una mica sense voler, perquè jo era pintor, i sí que és veritat que he llegit sempre. Clar, quan era un xiquet llegia tebeos, després ja vaig llegir novel·les juvenils i no para mai de llegir. I és veritat que com a primer he sigut lector abans de ser escriptor i encara ara sóc molt més lector que escriptor, perquè passe moltes més hores llegint que escrivint.
I tu has defensat també el paper del lector com a creador.
Sí, jo pense que un text no ha de ser una cosa òbvia on estiga tot explicat, sinó que ha de tindre un espai, uns buits, per a que el lector els interprete. I aleshores pense que el lector ha de ser actiu, ha de ser creador. Ha de crear una versió pròpia, distinta a la del propi autor.
I ja que parlarem de llibres editats fa més de 10 anys, és imprescindible preguntar-te quin creus que és el paper del temps als llibres. Tu has mencionat també, ahir ho comentaves a la conferència, que el temps és central en la teva literatura, com a tema subterrani,
sí.
Com a guerra, fins sí. i tot. Però el temps treballa també per la literatura. El temps va fent que molts autors que no eren coneguts tinguin un èxit pòstum, que coses que van passar desapercebudes siguin actualitat. Què creus que li fa el temps als llibres?
El temps és el millor crític que hi ha, el millor. perquè és el que tu dius, n'hi ha llibres que tenen molt d'èxit en un moment i després desapareixen, i al revés, llibres que ningú n'havia parlat i que van creixent amb el temps. Per això és molt difícil en el moment actual saber quins són els grans escriptors del moment, perquè fins que no passa un temps no sabràs quina és la tria que farà.
I fins i tot com a escriptor tu has viscut aquest procés de desgast o de potència del temps, perquè, per exemple, vas reescriure, com hem dit, Espiral, 12 anys després. Què li havia fet el temps en aquella obra?
Bé, Espiral, la primera versió era la meva òpera prima. I escriure ho ha d'aprendre, i s'aprèn escrivint. Jo, quan 12 anys després vaig mirar el llibre i vaig agafar un llapis i vaig començar a ratllar, em vaig adonar que, tot i que els contes m'agradaven i m'identificava amb ells i m'ho passava bé llegint-los, eren millorables tècnicament. És el que se pot aprendre amb l'escriptura, la tècnica. L'altre, la veu personal, això és una cosa que, com una veu d'una cantant, no? O es té o no es té.
Bé, doncs comencem a col·locar els primers llibres a l'aparador, si et sembla bé.
Sí.
I donat que ens havies xivat amb una mica d'antelació aquests llibres, podem dir que el primer llibre de la teva saca ens ha sorprès, perquè si seguim l'ordre és la Bíblia.
Sí, sí.
Com és que has triat la Bíblia?
No t'hauria de sorprendre, perquè gent com Faulkner, Dickens, García Márquez o Melville tenen molt de la Bíblia. És un, com saps, no és un llibre, són molts llibres.
Més de 70.
Bíblia vol dir els llibres, sí. I és com un conglomerat. De fet, cada llibre té un estil i és com una barreja, com un collage immens, no? També és el llibre que té el personatge de ficció més important de la història, que és Déu.
El gran mite.
Sí, sí, sí. I té una peculiaritat. Tu compares, per exemple, amb l'Odissea, amb l'Ilíada, amb els textos grecs, que són ficció-ficció, i com que són ficció-ficció, són perfectes, d'una bellesa enorme, no? La Bíblia no és tan bella perquè té intenció de ser un text històric, un text teològic, i al mateix temps també on hi ha llegendes, no? Aleshores, quan se pretén ser històric, se pretén ser verídic, i això fa que siga un text més imperfecte. És a dir, n'hi ha moments que són avorrits, n'hi ha moments que són molt intensos, n'hi ha imperfeccions, moltes incoherències. És molt interpretable, es pot llegir de moltes maneres, i això fa també, la part positiva, és que té un dramatisme que no tenen els textos clàssics de grecs, no? Té un dramatisme, uns claroscurs, unes imperfeccions que, per a mi, jo crec que això li dona molta vida, no? I molta versemblança. I això trobo que és un valor.
Hi ha trames, hi ha llibres amb unes trames apassionants i tremendes, com el llibre de Job,
sí,
que és una cosa extraordinària.
La Gènesi, l'Èxode, els Evangelis són preciosos.
La idea de biografia amb quatre mirades a la Tarantino.
Sí, sí, és la cosa eixa de distintes perspectives, no? D'uns mateixos fets. I després, l'estil, no? És un estil, clar, molt pròxim a l'oralitat, perquè suposa que havia de ser comprensible per a tot el món. I a mi m'agrada de tant en tant llegir fragments, perquè, clar, és un llibre que no te'l llitges tot d'una, no? Perquè m'agrada que se'm contagi una mica aquell estil, aquella claredat, claredat en l'estil, tot i que els conceptes de vegades són raríssims, no? Però m'agrada l'estil este, també molt repetitiu de vegades, perquè siga fàcil d'entendre, i trobo que té una bellesa humil, no? No és una cosa engolada, sinó tot el contrari. És molt, molt senzilla i al mateix temps molt profunda.
Sí, i a més hi ha la història central del Nou Testament, que si l'afirma Philip K. Dick estaríem admiradíssims. La idea d'un Déu que encarna un fill per salvar unes criatures i les criatures el maten és sensacional.
Sí, sí. I després n'hi ha imatges impressionants quan fugint d'Egipte travessen tot un mar. Aquest tipus d'imatges tan enormes, no? I estàs llegint-ho i t'ho creus.
És, bueno, te ho creus. Manuel ha dit una cosa important. El concepte està fet com una cosa així com hermètica, per ser cregut, per ser d'allò, però està la senzillesa del contar-lo. Tant que, per exemple, jo ara he recordat que a la meva filla, que no és susceptible, perquè no està batejada, no, d'això, a la meva filla li llegíem per la nit dos medievalistes en casa, que la tenien farta de veure claustres romànics i això. Per exemple, ella recorda tot el tema de Noé, quan li llegim tot el tema dels animals, de l'arca, de... recorda, quan has dit lo de Tarantino, també ho he pensat, vull dir, recorda el tema de Sansón i la cabellera, sí, i la senyora aquella, i el cap, i clar, per a un xiquet d'ara, per a un adolescent, això és el que heu dit, no? Vull dir, n'hi ha un dramatisme, n'hi ha una... Una crueltat que no la fa un llibre així com antic i com... No sé, a trossets funciona.
Sí, sí.
I certament molts autors han senyalat la influència del Gènesi a Cien Anys de Soledat, per exemple.
Sí.
Fins i tot hi ha Diluvi, en el colmo de... La fundació mítica d'una civilització, pràcticament. Fantàstic, doncs hem començat per un dels grans llibres que habitualment estava a totes les cases, ja potser no és tan habitual, però és un dels grans llibres, probablement el best-seller més gran de la història de la literatura. Seguim i ens anem a 1978, a Àustria, amb l'Alé de Thomas Bernhard, que l'Alé és el tercer llibre de la seva pentalogia biogràfica. Per què has triat aquest llibre dels cinc?
Hauria pogut triar qualsevol de Bernhard, perquè té una peculiaritat Bernhard, i és que tots els seus llibres tenen pràcticament un mateix nivell. No n'hi ha una obra mestra que destaque. Sempre s'ha dit que el millor és l'autobiografia, estos exemplars que has dit, però jo n'hi ha molts llibres que no són de l'autobiografia que m'han paregut molt bons, com El nebó de Wittgenstein, el Malaguanyat, que va sobre Glenn Gould, que és una cosa que m'interessa molt, però n'havia de posar un i he posat l'Alé. El que m'interessa de Bernhard és la seva veu. Jo crec que un escriptor, per damunt de tot, és una veu personal. I en el cas de Bernhard és una veu potentíssima, tan potent que és molt perillós per als escriptors que el llegim, perquè es contagia fàcilment. Té tanta gràcia, és tan potent, que voldries escriure com ell. És com quan de menut anaves a veure una pel·lícula de Bruce Lee i així es pegant patades. Pues, quan acabes de llegir un llibre de Bernhard, voldries escriure com ell, perquè té una gràcia. I molta gent parla de que és veritat que és un escriptor nihilista, molt influït per Schopenhauer i la seva filosofia, que ho critica tot, ho carrega tot, excepte l'art. L'art és l'únic que salva, com Schopenhauer, no? Però no és un home, no és un home simplement ressentit. Jo crec que al darrere n'hi ha molt d'humor. Jo no m'ha rigut mai tant com llegint Bernhard, i és perquè no te rius ja tant del que diu, sinó de com ho diu, amb aquelles repeticions exageradíssimes, els adjectius que posa, la mala llet que posa, i estàs llegint-ho. Jo he sentit dir al seu traductor en espanyol que Bernhard no ha funcionat bé en segons quins països. No recordo ara si era en França o en els països anglosaxons, perquè quan el tradueixen li corregeixen el que consideren que són faltes, les repeticions, no? I clar, la gràcia està ahí. La gràcia està en aquestes repeticions obsessives. Una paraula, en un paràgraf te la pots trobar 7 o 8 vegades, un nom, pam, pam, pam. I això és el que li dona el ritme, que d'altra banda el ritme de les seves frases és molt potent. L'alemany és una llengua no massa flexible, però ell el que fa és potenciar el ritme. I de vegades, també cal dir que és un autor difícil de llegir. Vull dir, no és un autor popular. Per què? Pues, per exemple, no utilitza pràcticament punts i a part.
No, és un torrencial, que diuen.
Tot el llibre. I a mi el que em fa la impressió és el de un boig genial que està fent un monòleg. Blam, 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 blam. Està parlant, i tu estàs ahí escoltant-lo encantat, perquè per la gràcia que té, no? Però que que és una cosa totalment fora de la normal, no?
És com una literatura en si mateixa, Bernhard, perquè no, sí. No té gaire germans literaris en aquest sentit. És difícil col·locar-lo en un equip. I tenim la sensació d'assistir a un monòleg interior, però alhora hi ha una oralitat. Justament l'efecte de la repetició.
El ritme, sí.
I fa tot el que ens prohibirien en un taller literari.
Exacte.
I que de cop i volta funciona, estèticament és perfecte, artísticament és punyent.
A mi sí que em recorda de vegades la Bíblia, lo de les repeticions, no? En la Bíblia a vegades també fa risa les excessives repeticions, no? I sí que li veig alguna familiaritat també amb Beckett, en alguns textos de Beckett, i el seu nihilisme, bueno, molt influït per Schopenhauer. Sempre n'hi ha una tradició més visible o menys, però que ningú partís del zero, no? Sempre venim d'influències anteriors.
En el cas de l'Alé, en aquest volum de la Pentalogia biogràfica, ell es centra en la irrupció de la malaltia que va determinar la seva vida, una malaltia respiratòria, i que justament semblava que truncava la seva carrera, i el que va funcionar és com una espècie d'il·luminació, de revelació del que seria el seu destí com a artista, escriptor.
Sí, perquè ell potser anava per a músic i aquesta malaltia li va fer dedicar-se a escriure. Escriure és una cosa que la pots fer tu sol, en casa, sense gastar-te diners i amb molta facilitat. No? La gent que té problemes per altres coses pot acabar escrivint.
Doncs viatgem als Estats Units a l'any 1853, ni més ni menys, perquè es publica en una revista, com era freqüent llavors, Bartleby, l'escrivent de Herman Melville.
Bé, de Melville m'agrada tot, també. Moby Dick és una obra mestra, sí. El Benito Sereno m'agrada molt, però jo he triat el Bartleby en part... A mi és que m'encanten els llibres curts, les novel·les que diuen, no? I aquesta peça és especialment significativa perquè, tot i que té una cosa molt bonica, i és que Melville s'avança a Kafka i a l'existencialisme, no? Sí. En aquestes peces seues, sobretot en Bartleby, crec que és molt kafkià i molt existencialista. I després que ressalta el poder de dir que no, el poder de no fer res. Vull dir, de vegades, dir no, negar-se a obeir, és molt més poderós que qualsevol acció. I trobo que és una idea revolucionària. Vull dir, si ara decidirem tots deixar d'anar a treballar demà, això seria un boom en l'economia, en la societat. És una cosa que no ens ho plantegem mai, però la idea esta de dir no vaig a fer res és molt revolucionària, molt subversiva.
I en el cas de Bartleby és molt particular perquè és ell sol, a més.
Sí.
O sigui, la insubordinació és tan total que ni tan sols té aliats, no té un grup. És ell sol que diu que no i no sabem mai per què.
Que a més, però és un model, és un exemple. Sí. Que...
És d'una netedat, Melville, perquè no explica mai per què. Realment és un Kafka abans de Kafka. I tenim la sensació més dels lectors de que assistim a una mena de somni, que també es podria despertar d'aquí. És una atmosfera tan estranya, aparentment ordinària, una oficina. Però tu has comentat també que la literatura té una part de somni d'allò subterrani.
Sí.
I aquest conte sembla anar per aquí.
És que no s'explica per què fa això. Vull dir, i no ho saps. O sigui, per què deixa de treballar i diu preferiria no fer-ho. No s'acaba d'explicar i ahí està la gràcia, no? És un misteri.
Bueno, ahí està el lector creador que deies abans i que reivindicaves ahir, no? El que necessita silencis i espai de creació.
Sí, per interpretar la partitura. Clar.
I és una cosa extraordinària perquè Melville ens dona una eina. Un símbol, que és Bartleby, i una frase, que es preferiria no fer-ho, que cadascú utilitza creativament a la seva manera com això, com un símbol de literari.
Sí.
Doncs s'ha mencionat fa una estona Glenn Gould, al fil del llibre El malaguanyat, de Thomas Bernhard. Sentirem ara la variació número 1 de les variacions Goldberg, interpretades per Glenn Gould l'any 81. doncs, com aquest programa va del temps, pràcticament hem sentit una matriosca temporal, perquè ja el temps entre que l'obra es va composar i la va interpretar Glenn Gould, que deuen ser uns 300 anys, i el pas del temps sobre el mateix Glenn Gould, perquè ell va interpretar les variacions Goldberg amb quasi 30 anys de diferència. Ara hem sentit les de l'any 81. Per què has triat aquesta peça?
Ell la va interpretar de jove i va ser una gravació que es va fer molt famosa perquè ell era un virtuós i aquella interpretació és brillant. Però al cap del temps la tornà a interpretar, la degué interpretar mil vegades. El que passa és que al final va voler deixar la seva interpretació més meditada, que és la que hem sentit, on afegeix 20 minuts respecte a la gravació de la primera interpretació. És a dir, ha anat maurant, ha anat reescrivint. Sempre dic que m'agrada més reescriure que escriure. Jo crec que ell ha reinterpretat l'obra de manera que arriba un moment de maduresa en què sap a on pot recrear-se més, a on pot allargar la frase i tal, i crec que arriba a un punt de perfecció enorme. Tot i que sempre és una interpretació personal, que qualsevol pianista pot tornar-ho a interpretar d'una altra manera i tal, però trobo que aquesta està molt aconseguida.
Sí, Glenn Gould, a part, és un dels personatges més apassionants de la història de la música. Sí, ell mateix va, com un Bartleby, es va negar a fer concerts en directe i es va dedicar a estudiar la música i a gravar-la.
Estava com una cabra, però és el mateix que Berhard, com una cabra, però genial.
És condició indispensable, em penso.
Doncs seguim posant llibres, anem pel nostre quart llibre dels 10 de l'Aparador Intempestiu, i has triat un llibre que és més aviat gruixut, que són els assajos de Montaigne del segle XVI, estem aquí.
Sí. És un tipus de llibre que m'encanta, que és aquells llibres on sempre pots tornar, que no es llegeixen d'una tirada, sinó que l'agafes, el deixes, el tornes a agafar dos anys després i sempre estàs a gust llegint-lo. També serviria, per exemple, el Sibaldone de Leopardi, o el llibre del Desassossec de Pessoa, però els assaigs m'agraden especialment, perquè, a veure, aquest home, als 37 anys, deixa la vida pública i es tanca en la seva biblioteca a escriure sobre la vida i rodejar de totes les lectures que a ell li havien interessat.
Amb una torre circular.
Sí, sí, que eren lectures de clàssics grecollatins, sobretot, i comença a escriure sobre tot. És que és una espècie de llibre d'autoajuda, però intel·ligent. I en un to de conversa, amb molta varietat de temes i d'anècdotes, contant anècdotes personals, però també històriques, pues, hi ha molt d'escepticisme en una època en què n'hi havia una situació en França de guerra, pràcticament, de religions, pues, l'home parla amb un sentit comú impressionant i s'inventa el gènere que no existia, els assaigs. M'agrada molt aquesta idea d'agafar i dir vaig a intentar fer alguna cosa, no? Un assaig és un intent. És com fer un esbós quan vas a dibuixar. I m'agrada molt perquè té aquella gràcia dels esbossos, d'una cosa no acabada, d'una cosa feta sense haver-la planificat massa. Té aquesta frescor que ell després ho reescriu i ho reescriu i ho millora encara, no? I també m'agrada molt el fet de que fa de carter, el que George Steiner deia que ell de lo que estava orgullós era d'haver fet de carter, és a dir, d'haver agafat textos importants, clàssics, i haver-los facilitat a un tipus de lector, d'haver fet un poc la faena de carter, no? I per què ho fa Montaigne? Pues perquè a tota hora està fent citacions de textos clàssics i tu tens la sensació d'estar llegint i al mateix temps estar en una tertúlia de gent d'un nivell altíssim, no? Estàs sentint a Virgili, està sentint a Ciceró, a gent d'altíssim nivell, tots sota la batuta moderadora de Montaigne, no? I és un privilegi estar llegint-lo.
Sí, el deia Fernando Sabater que intel·lectual és la persona que tracta els demés d'intel·lectuals. És a dir, que no es talla i senzillament fa entrar tothom en la conversa. I el cas dels assajos de Montaigne són molt particulars. Ell mateix diu que la matèria principal del llibre és ell.
Sí.
I, en canvi, ell està parlant dels temes d'ell. Sí. I ens sorprèn perquè, al final, ens tenim la impressió de que això, en un context de guerres de religió extremes, hi ha un home raonable, tancat en una torre, rodejat de llibres, parlant de llibres, fent que la conversa de la intel·ligència humana es perllongui, continuï, i mostrant, en certa manera, la via que va començar la humanitat algun temps després, que és la de la il·lustració.
Sí.
Aquí l'única resposta a la barbàrie és il·lustrar-se.
I amb molta gràcia, perquè igual t'està parlant de la mort i després t'està dient quina és la millor hora per anar al vàter.
Sí.
I dius, com pot barrejar les dues coses i que quede bé? És tot una...
O del canibalisme com una cosa raonable, no? Sí. L'assaig aquell del canibalisme és estremendo, no? I a més, explica per què i et dona totes les seves raons i totes les seves cites.
Alguns assajos, a mi, per exemple, el de l'art de la conversa. Això és boníssim, que avui en dia s'està perdent molt, la conversa. I és allò i dius... Ostres, quina visió més lúcida de lo que és conversar, de la
riquesa. I que curiós d'un senyor que s'ha tancat en una torre i que només escriu i s'escriu cartes precioses amb el seu cari veí, el tient de la Boetí, no?
Sí.
Que creu en moltes cartes.
Mm-hmm. Bé, doncs marxem ara a l'any 1893 i anem a un ja clàssic amic de l'aparador intempestiu, sí? Que és Chekhov, del qual tu has triat el pavelló número 6, que ens ressona fortament amb la cinquena planta.
He triat el pavelló número 6 perquè és l'últim que he llegit de Chekhov. Però podia haver-ne triat els seus contes, La dacha nova m'agrada moltíssim, La dama del gosset, etc. I ara s'han publicat nous reculls de contes i els recomano tots, vaja. Sobretot m'agraden els últims, no? La última etapa. Crec que són els millors. Chekhov és el pare de la gran narrativa curta americana, de Cheever, de Hemingway, de Salinger i de tots aquells autors que als Estats Units han fet una narrativa tan potent i que ha influït molt a la narrativa catalana, com Quim Monzó, Sergi Pàmies, no? Jo no estic en eixa tradició com a autor, però m'agrada molt. I m'agrada molt perquè parla de... És una cosa que també m'obsessiona, parlar de la rutina, de la vida quotidiana, de moments en què no passa res. I això sap convertir-ho en literatura. Com, per exemple, Yasuhiro Ozu sap convertir-ho en cinema, no? Mm-hmm. I a mi m'agrada molt... Estic cansat de que les sèries, les pel·lícules, les novel·les hagin de tindre assassinats, hagin de tindre violacions i... coses així. No fa falta posar ketchup. Pots parlar simplement de la vida quotidiana, que en el 90% dels casos és anodina, no? En teoria. Però si tu saps posar ahí art, es converteix en algo diferent, no? I és el que fa Chekhov. Ell té diverses idees que crec que són bàsiques. A mi m'agrada molt una que diu: la brevetat és la germana del talent. Jo estic totalment d'acord en això. A mi m'agrada que les coses siguin el més breus possibles. I ell sap ser profund, enginyós, culte, intel·ligent, sense que es note. Uh-huh. Sap ser... És un home que dubta. Té una frase treta de la correspondència que diu: ja és hora que la gent que escriu reconega que en aquest món no es comprèn res. Ahí s'assembla un poc també a Montaigne, sí. I tal. I no jutja mai els personatges, els posa i ja està. No n'hi ha moralina. I una altra idea que m'agrada molt d'ell és que diu: quan més objectiu és, més impressió es causa. És dir, ell està en contra del sentimentalisme, de l'exageració, dels efectismes. I això és el que més m'agrada de Chekhov, no? Deixa naturalitat, estàs llegint-lo i... és un plaer.
Ahir a la conferència comentaves també el teu treball de reescriptura, de correcció permanent, llarga, i ens preguntem, no sé si això és conegut, si Chekhov feia tot aquest treball per arribar a aquesta naturalitat, a aquesta aparença de naturalitat tan forta, o si li sortia així. No?
Jo crec que sí, perquè havent llegit la correspondència, Ell sí que aconsella a la gent a la que li dona consells per carta que reescriguen i que polisguen molt el text. La naturalitat no sol eixir a la primera, hi ha que treballar-la.
Encara que es diga naturalitat.
I, sí, hi ha l'escriptor argentí Oliverio Girondo que té un aforisme que diu «Los libros hay que construirlos como relojes y venderlos como chorizos». Bé, doncs, parlant de literatura sense efectisme, passem a un llibre difícil que també sense patetisme, amb una gran sobrietat, però parlant d'un tema que és tremendo, com és els camps de concentració nazi a la Segona Guerra Mundial, i és el llibre Si això és un home, de Primo Levi.
Sí, volia posar també algun llibre del que diu ara diuen no ficció. Haver-hi pogut posar també La vida de Samuel Johnson, de Boswell, que és un llibre al que sempre pots tornar, Hiroshima, de John Hersey, sí, també és molt bo, però especialment m'agrada Si això és un home. I inclús de tota la trilogia és el que més m'agrada, perquè aplica fil per randa la frase que acabem de dir de Chekhov, de com més objectius és, més impressió es causa. Sí. I crec que Si això és un home és el millor testimoni de tantíssims que n'han hagut sobre Auschwitz i l'infern contemporani que suposa, sobre eixe micromón on l'ésser humà es mostra d'una manera més evident i més exagerada, no? I llegint el llibre el vius, l'experimentes, no? No estàs simplement raonant, sinó que estàs vivint-ho. I trobo que és una lliçó molt gran sense ser moralista. M'agradaria pensar que és una vacuna contra la frivolitat i voldria creure també que és una vacuna contra el feixisme en totes les seues formes. No sé fins a quin punt pot influir en les persones, però crec que és un llibre que l'hauria de llegir tot el món, sobretot la gent jove. A vegades penses, ara que ja ha passat això i que ja s'explica bé, ja no tornarà a passar, però, ostres, ara estem altra vegada en un cicle, no? que estem passant una època en què els feixismes estan tornant a aparèixer en tots els països, fins i tot així. I dius, ostres, després d'haver passat allò, després d'haver escrit llibres com aquest, encara poden passar coses semblants i fa molta por, no?, el futur.
I justament hi ha una lliçó permanent que ve de Chekhov, que és aquesta netedat de la mirada, fins i tot davant de coses dramàtiques,
sí,
davant d'una experiència traumàtica, i on no hi ha una sola opinió, no hi ha un sol judici, el mer testimoni té més força.
Sí, sí, perquè si fas proselitisme se't veu el plomero, no? I en compte de convèncer, el que estàs fent igual és el contrari.
Doncs parlem d'un tema que ens provoca un respecte que podíem dir sacre, i per acompanyar-lo sentirem l'Agnus Dei del Rèquiem de Forer. En aquest aparador intempestiu, Manuel Baixauli està triant els llibres i està triant les músiques, també. Per què has triat l'Agnus Dei?
Bueno, Foguer és un compositor, podríem dir, de segona línia. No és Bach, no és Mozart, no és Beethoven, però li va eixir un rèquiem que és boníssim. És el rèquiem que més m'agrada de tota la història. I m'agrada, una, perquè és preciós, perquè el disfrutes, però també perquè mostra una visió de la mort molt diferent de la que s'havia mostrat fins aleshores. Una visió lluminosa, una visió no positiva, però amable, de benestar, no? I ell el va fer pensant en son pare, i jo quan el sent, pues, pense en els meus morts, no? Els meus familiars, i m'agrada recordar-los d'una manera així lluminosa, alegre, i no d'una manera dramàtica i negra, no?
Doncs seguim endavant, seguim parlant de literatura i entrem a una literatura de literatures, a l'antologia de literatura fantàstica que van fer Borges i els seus amics Bioy Casares i Silvina Ocampo.
Sí, l'he triat perquè és com una síntesi del món Borges, que és el que més m'ha influït a mi per escriure. Perquè jo, quan era jovenet i encara tenia prou temps lliure, solia anar-me'n a la platja en hivern, que no hi ha ningú, a llegir, a caminar i a llegir i tal. I un dia es posà a ploure i em va refugiar en la xicoteta biblioteca que n'hi havia en el Mareny de Barraquetes, que està molt a prop del meu poble, Sueca. I vaig entrar allà i dir, ja que estic així, pues, mentre plou vaig a triar-me alguna cosa per mirar i tal. I era una biblioteca molt xicoteta, llibres amontonats, inclús algun en terra, i vaig descobrir una col·lecció que era la Biblioteca de Babel, publicat per Siruela, uns llibres molt bonics, un disseny molt peculiar, de colorins i tal. I la vaig descobrir i a partir d'ahir vaig començar a llegir-los. Cada setmana anava i es canviava, i me'ls vaig llegir tots. I em va influir moltíssim. Clar, per no posar tota la Biblioteca de Babel, he triat l'antologia de la literatura fantàstica, perquè està com resumit, no? I per què m'agrada? Pues perquè em va obrir moltes portes que jo no coneixia. Em va obrir portes a llocs imprevistos. Són textos de totes les èpoques de la història, des de molt antics a molt moderns. Després n'hi ha textos del món occidental, n'hi ha els contes de Kafka, els contes de Stevenson, però també n'hi ha d'altres cultures que jo desconeixia totalment, cultures orientals, cultures antigues, les mil i una nits, i aleshores, clar, és com una síntesi de la història literària del món, que en la gran majoria ha sigut fantàstica, des de la Bíblia fins a ara mateix, sempre s'ha fet literatura fantàstica. I a mi sempre m'ha agradat. Tot i que jo pense que la literatura fantàstica, com deia Mercè Rodoreda, el que fa és mostrar una realitat més profunda. No és una irrealitat, sinó una realitat més profunda i menys òbvia. I sempre tot el que he escrit crec que té un to de la influència d'aquest llibre i del món Borges.
Sí, Borges és el referent màxim pels bibliotecaris i pels que estimem els llibres, perquè, a més de ser un escriptor excepcional, era un lector, ell presumia de ser millor lector, i ell difonia indirectament l'art de la lectura i es presentava com a lector. Ell, igual que va fer l'antologia de literatura fantàstica, en va fer de policial també, i ell deia moltes vegades que era més feliç quan algú havia descobert Stevenson, gràcies a ell, que si hagués...
Clar, era el millor carter que ha hagut mai.
Sí, el carter. Sí. Perfecte. Doncs seguim amb la Gota Christoph i la trilogia Klaus i Lucas, acabada el 1992 a Hongria.
Sí, a veure, he triat la Gota Christoph per aquella frase famosa de Chekhov, de que la brevetat és germana del talent, no? I en el cas de la Gota Christoph, això és molt evident, no? haver pogut triar Ahir, l'analfabeta, però trobo que la seva obra mestra és Claus i Lucas, la trilogia, perquè és on més esgota aquesta capacitat de condensació. No? En el cas d'ella, és voluntari, però també és conseqüència del fet que quan ella s'exilia a Suïssa, no sabia francès, l'ha d'aprendre, i clar, quan comença a escriure en francès, té uns coneixements bàsics de la llengua i es veu obligada a escriure una llengua molt limitada, no? I això jo crec que la va beneficiar, és curiós, però la va beneficiar en el sentit de que feia que la seua prosa fora més dura, més condensada, i el que li dona aquesta peculiaritat tan gran, no? És un prodigi de concisió i de densitat. Després, la temàtica dels seus llibres, en el cas de Claus i Lucas, és duríssima, no? Perquè t'està parlant de la tirania nazi, però també de la tirania stalinista, i, en definitiva, és un testimoni de lo que ha sigut el segle XX, que ha sigut el segle més cruel de la història, però a través de la vida de dos criatures, de dos xiquets. I aquest contrast és molt, molt fort.
I com traspassa aquesta barbàrie social a les microviolències familiars, també?
Sí, sí, sempre a partir de la vida quotidiana, no? Sense parlar dels grans esdeveniments històrics, sinó sempre des del dia a dia de les persones.
Aquest canvi d'idioma és molt particular. Cioran és un autor també que va passar voluntàriament d'idioma, va passar a escriure en francès, exclusivament justament per forçar-se a escriure més sec i més directe i sense caure en la verborrea de qui domina el seu idioma.
Sí, sí. Jo això ho intento fer en el català. I és més difícil perquè és la teua llengua, però ho comprenc, saps? Ho comprenc això.
D'acord, doncs viatgem a l'any 1902, perquè La parador intempestiu és un viatge temporal, abans que tot, i anem a una novel·la d'aventures i d'intrigues i d'ètica i de destí, com és Amb la corda al coll, de Conrad.
Te dic lo mateix, hauria pogut dir El cor de les tenebres, Lord Jim, La línia d'ombra, bueno, i Amb la corda al coll és l'última que vaig llegir, i és que el Conrad té un estil exquisit. Ell també és un home que canvia de llengua, que era polonès i va escriure en anglès, i et fa sentir les coses. Les vius amb moltíssim de detall, no? I mai és obvi. Jo crec que és un dels millors mestres de l'art de callar, de l'elipsi, de no ser mai obvi. A voltes és tan subtil que no t'enteres de què està passant en la història. En el cas de Amb la corda al coll, estàs llegint el llibre i dius, però què és el que passa? O sigui, sí, estàs patint la inquietud del personatge i tal, però no acabes de saber per què. I quan ja està el llibre molt avançat és quan ho descobreixes, no? I clar, com has estat a intenció i no sabies què és el que passava, quan ho descobreixes te produeix una emoció enorme, no? No direm què és el que passa, no?, en el llibre, però és una cosa que canvia totalment la concepció de la història.
I del personatge.
I del personatge. Però m'agrada molt aquesta cosa, no?, de no contar, de no explicar massa, de quedar-te més curt que no passar-te'n de llarg. N'hi ha una pel·lícula que he vist fa molt poc i que la recomana, m'agrada moltíssim, que també treballa aquest tema, que és La zona d'interès. No sé si l'heu vista, però el millor que podeu fer és no llegir res sobre la pel·lícula i no saber de què va, perquè és una mica com Amb la corda al coll. O sigui, l'estàs veient, notes que hi ha algo que t'inquieta i a partir de cert moment te se revela què està passant. Però mai te ho diran, ho veus, ho sents. I trobo que en general, la gent que escriu explica massa, la gent que fa cinema explica massa, i el que hem de fer és aprendre l'art de callar, del qual Conrad és un mestre.
I Borges té un conte que es diu There are more things, molt curiós en què hi ha una presència estranya, com si fos Alien. És el mateix procés que Alien. Alien és una pel·lícula que fa molta por fins que surt el monstre. Llavors deixa de fer por i fa fàstic.
Clar, ja l'has vist.
I es canvia d'emoció, és una altra història. I el conte aquest de Borges és el mateix. Hi ha una presència estranya que no la veuràs mai. I l'efecte és impressionant, justament això.
Sí, això m'ha recordat també l'Orlà de Maupassant, que no acaba d'aparèixer, no?, el monstre o el que sigui.
Doncs anem amb l'últim llibre publicat el 1938, és el nostre últim viatge d'avui, i anem amb un gran home dels llibres que més estimem, que és Simenon. I dintre de la gran producció literària de Simenon, protagonitzada habitualment per la presència del detectiu Maigret, doncs anem a l'home que mirava passar els trens on no hi passa a Maigret.
Sí, a veure, el Simenon que més m'agrada no és el policíac, perquè a mi tant em fa qui és l'assassí i si es casen o no al final. És algo que no m'interessa. Però, ostres, sempre se l'ha considerat un autor de segona perquè venia moltíssim. Tenia molt d'èxit i va escriure moltíssim. Era capaç d'escriure en 15 dies un llibre, que això, dius, com pot ser? Però els llibres que no són policíacs i que són breus, jo els trobo boníssims. Ara estic reaprenent el francès, perquè me'n vaig a l'estiu a França, estic llegint el president, i també m'està agradant moltíssim, no? Però l'home que mirava passar els trens, crec que és una mostra del millor Simenon, és dir, llegeix el primer paràgraf i ja estàs enganxat. Jo no sé com ho fa, però t'enganxa en la primera plana i ja no t'amolla fins al final. I és un llibre que no és previsible, o sigui, no saps què va passar i van passant coses que tu no havies pogut imaginar. I això m'encanta. A més, té aquesta gràcia de polir molt la prosa de manera que se llegeix amb molta naturalitat. És molt fàcil de llegir Simenon. En canvi, així com hi ha gent que diu coses senzilles d'una manera complicada, ell és capaç de dir coses complicades d'una manera molt senzilla, i això té molt de mèrit, perquè llegeix amb facilitat, però amb plaer. I això és una cosa que reivindica jo sempre, no? Que llegir siga un plaer, que t'ho passes bé. Montaigne deia que no feia res sense plaer, i que quan començava un llibre i no l'entenia o no li agradava, el tancava i no el llegia. Jo penso que llegir ha de ser sempre un plaer, i això és una obligació de l'escriptor, treballar molt perquè quan siga llegit, siga un gust.
Bé, doncs ja hem muntat amb això l'aparador d'avui, ha quedat fenomenal. Són els grans èxits dels últims 4.000 anys, comptant la Bíblia, l'actualitat dels últims mil·lennis o allò que el temps ha deixat després de passar uns quants mil·lennis. Ha estat un plaer, Manuel, aquesta és casa teva.
Per a mi també ha sigut un plaer.
Gràcies, Neus, per participar a la tertúlia.
Bueno, jo he participat poc, però perquè he gaudit molt.
Gràcies. Bueno, aquesta és casa teva, casa vostra, que és una casa de llibres, ja ho sabeu. Llibres ja alliberats d'actualitat, finalment sols davant dels lectors.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
L'aparador intempestiu.
Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està a la nostra web i a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també els llibres de Manuel Baixauli. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida Julián Figueras. Els controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veiem a un altre aparador, com sempre, fora dels focus.